El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dijous, avui en companyia de Maria Sansa. Molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, bon, dia. Bon dia. Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I fresc, no?
Fresc,
que avui han baixat bastant les temperatures.
I un record Pau Pasqual, que com cada setmana l'hem de recordar.
Molt bé. Present. Em sembla perfecte. Comencem per les últimes notícies que... fan referència principalment a censura, directament, podríem dir. La llibertat d'expressió ja fa temps que està amenaçada i cada dia ens trobem amb casos, exemples, que reflecteixen aquesta situació. Algú es pot preguntar què està passant.
Jo diria que és un problema intel·lectual, perquè coneixent la directora de l'Arco, diria que és un problema cultural i intel·lectual més que llibertat d'expressió.
Estem parlant precisament de la retirada d'aquesta obra que feia referència a presos polítics i on apareixien els Jordis, en Junqueras. També es podria preguntar a algú si no haguessin sortit aquestes tres persones en aquesta obra, a l'exposició, si s'hagués produït el mateix rebombori, si la reacció hauria estat la mateixa. Però és que hi podem sumar el cas del raper mallorquí que està condemnat a presó, 3 anys i mig, per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries a...
Per calúmnies a la corona.
A la corona, sí.
Jo crec que la cançó, aquest senyor, si no arriba a passar això, no ens l'haguéssim escoltat ningú.
Exacte.
I ara tothom parla d'aquest senyor, que ningú sabia qui era i que ningú se l'escoltava, perquè, a més, si l'escoltes, em sembla que no el tornes a escoltar per segona vegada. Però, bueno...
El problema, diguéssim, és que al final aquestes actuacions produeixen sempre l'efecte contrari.
Sempre.
Perquè aquesta obra, doncs, que van penjar l'Arco i que ningú hauria comprat i que, en fi, a més, doncs, de seguida algú va anar-hi, la va comprar i la pensa exhibir i, a més, etcètera. Sí, això d'una. I de l'altra ha passat exactament el mateix, també. Hi ha hagut ja tota una sèrie de grups i de programadors que han
festivals.
Dit que, diguéssim, doncs, posaran les seves cançons, etcètera, etcètera, però justament per anar contra aquesta censura, amb la qual el que s'ha aconseguit és tot l'efecte invers del que es pretenia, no?
Bon màrqueting, per això, eh?
Ah, sí.
Bon programa de màrqueting.
Sí.
Jo diria dues coses. És a dir, faria inclús una distinció entre què podem posar qualificatiu d'art o qualificatiu de denúncia. I això de l'art em sembla que és més una aposta per una denúncia concreta, doncs de la presència de presos polítics, més que obra d'art. O sigui, jo m'agradaria que algú m'expliqués la distinció que hi ha entre una cosa i una altra.
Bueno, és que, com aquest cas, podríem trobar molts altres, sí. I sempre s'ha dit que l'art el que ha de fer és provocar.
Sí, però, a veure, l'art ha de tenir també unes característiques de bellesa, suposo, i d'estètica, i de uns components determinats.
Vigila, perquè el Domènec, eh?
Es veu que no va venir a la lectura de la tesi del Jesús Ángel Prieto, perquè, en fi, diguéssim, tot allò que tu et faci preguntar-te si és o no és art, és que és art contemporani. Vale?
Bueno, bona definició.
A partir d'aquí, diguéssim, podem continuar.
Jo hi posaria interrogants amb això.
No,
però jo sí que jo accepto la denúncia d'aquesta restricció d'exhibir una cosa que un ha volgut posar com a denúncia, precisament, en un marc doncs, molt visitat i molt valorat, i que, per tant, doncs, el fet de la retirada és una expressió més de, o de la por o de l'amenaça de censura que ens està realment aclaparant en aquests moments en molts àmbits de la vida pública. I aquí sí que hem de reaccionar, em sembla, amb molta contundència doncs, en defensa d'això que hem anomenat d'una manera molt genèrica doncs, llibertat d'expressió. Però penso que hauríem de ser sempre matisant les coses, cada cosa doncs, amb el seu qualificatiu. De fet, el que deia el Domènec, el Tatxo Benet, el soci d'en Jaume Roures, s'ha comprat per 80.000 euros, ha comprat la col·lecció i la
80.000, més IVA, Més IVA.
Llavors, per poder-la oferir a les bueno, exhibicions que es puguin fer. Per tant, allò que dèiem, la reacció, dir això ho vols amagar, doncs això li donem publicitat al màxim. I, per tant, és una resposta contradictòria doncs, amb el que es pretenia d'amagar no sé què, quan després doncs, hi ha la capacitat de promocionar-ho i de projectar-ho. Ara estem en aquesta situació.
És que jo tinc dubtes que algú tingui la voluntat d'amagar-ho. És que jo crec que precisament el màrqueting és retirar-ho.
Però per part perquè dels si organitzadors no, no és,
no, la,
no és
a,
una intenció.
Però, a veure, la decisió...
La directora de l'Arco?
No, no, però ara, és que Arco no ha decidit retirar aquesta obra.
Qui ho ha decidit?
El Consorci.
IFEMA.
Sí. IFEMA, sí. Bueno, a veure, però tots són de la mateixa...
Sí, però no ha sigut Arco, sinó que ha sigut IFEMA. Sí.
De fet, l'Ajuntament i el director de la Fira no estaven a favor de la retirada.
No, perquè el que es pretén amb la retirada doncs queda superat diguem-ne, amb la reacció que hi ha després. Per tant, si es volia dir, no, escolta, tu, això no pot ser, perquè vés a saber què pot passar, doncs imagina't el boom que se li ha donat, no? I això és una incapacitat de veure la transcendència de decisions que es prenen amb el nom de no sé què.
Vaja, que si hi haguessin exposat, possiblement no hagués cridat tant l'atenció com...
No l'hagués mirat ningú ni l'hagués comprat ningú.
Els visitants, que no són pocs. No.
I què hauria dibuixat en Forges sobre aquesta situació?
Això no ho podem saber.
Forges, que ha mort...
Sí que se li ha de fer un monument, no? Un reconeixement.
Sí, perquè ell va ser molt, molt, molt crític a través de les seves vinyetes. Ha dibuixat durant 50 anys.
Sí. Abans que parlàvem de tasses, jo tinc tota la col·lecció d'acudits del Forges amb tasses. Sí. Amb tasses totes.
Sí. Però això sí que... És a dir, es pot fer aquest element doncs, de comentari de l'actualitat o de denúncia o de, a través de petites coses, com els il·lustradors...
A través de la intel·ligència.
I la intel·ligència,
sobretot. A través de la intel·ligència. Sí. És que jo no em cansaré mai de la gent que fa denúncies a través de la intel·ligència. Ara, quan aquest senyor cantant de no sé què diu que ell és com el Picasso... A veure, perdoni vostè.
És molta pretensió.
Home, és un ego que diguéssim, i ho diu per la tele, a més, allò, ja, dius, perdoni, senyor.
Per això que no podem posar-ho tot al mateix sac, jo penso, no?
No, però si li donen una ocasió, diguéssim, de promocionar-se, doncs ell es promociona, que no té àvia, i ja està.
Ara, que però això, una cosa sigui la promoció, després doncs, que hi hagi al costat d'això una sentència que el pugui posar a la presó.
Home, és que no trobeu que és desproporcionat tres anys i mig?
És que és totalment desproporcionat, és que això no s'aguanta.
Sobretot quan veus, diguéssim, les sentències dels corruptes. Diguéssim, el que posen amb un corrupte...
Diguem-ne el Millet, per exemple, no?
I és fora.
No ha de pagar primer.
No li agradaven els dinars, ni els sopars, ni els matalassos de la presó.
Sí, ha estat a l'infermeria 15 dies, per mesura cautelar, i en canvi tenim doncs, els presos polítics que els tenim de fa 3 o 4 mesos, no? És a dir, aquesta desproporció causa un impacte això en la societat, en la manera doncs, de jutjar, de bueno, quina justícia tenim, quina, com s'explica i amb quins criteris, i arriba un moment en què veus que hi ha unes intencionalitats que van més enllà de l'hipotètic delicte o que, la, que es pugui preservar.
Home, sobretot quan ho compares amb casos de persones que haurien d'entrar a presó i no entren, amb arguments diversos, i en canvi sí que es sanciona o bé amb presó o bé amb una multa, doncs a gent que fa lletres doncs una mica passades de voltes, a gent que fa tuits fent referències, bueno, doncs a situacions d'una manera una mica dura, o bé a uns titellaires que podríem dir que es van equivocar, però
al costat d'això, del Montull, del Millet, de l'Urdangarín, etc, etc, doncs que tenen també sentències dictades, que tenen recurs, però que doncs, mentrestant no hi ha mesures cautelars.
Bueno, ara l'Urdangarín està ben acompanyat, no?
Sí. Ara estarà, sí, ben acompanyat.
Està amb l'Anna Gabriel.
Igual es fan amics, eh?
Home, no m'estranyaria, perquè el canvi de look de l'Anna Gabriel és espectacular.
Sí, però, a veure, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir que ha anat ple el Twitter, les xarxes, els mitjans digitals, del canvi d'imatge, de la comparació. A veure, és que ens hem d'entretenir a parlar d'això?
Home, és una imatge.
Eh?
És una imatge.
Sí, però la tendència que tenim de quedar-nos amb l'anècdota...
No, però l'anècdota és la imatge que ha tingut durant 2 anys.
La imatge no és el serrell. La imatge és el que ha dit, el discurs, el contingut, el que ha defensat i tal, i no la seva...
I anticapitalista te'n vas a viure a Ginebra.
Sí.
Bueno. A veure, la imatge és aquesta, eh?
No, però, home, és dir, jo que no... Jo sóc crític, si vols, en posicions doncs, que em pugui tenir a la CUP en aquests moments.
Jo no sóc crític amb la CUP, jo sóc crític amb que li prenguin el pèl a la gent.
No, però que si tu tens com a objectiu, de dir, hi ha una causa aquí pendent nacional que necessita doncs, una promoció internacional per internacionalitzar-ho i tal, ha triat un bon escenari. Vull dir, per tant, està en la línia dels objectius que es proposen. Per tant, pots criticar-ho o no, però vull dir que és coherent també amb el que pretenen. I doncs podem ser tot el crítics que vulguem. Però aquí estem, vull dir, ja veurem què passarà, eh? Vull dir, perquè aquí estem encara en els prolegòmens de com es deslloriga...
Les sorpreses diàries.
Sí, clar, com es deslloriga tot això, vull dir, estem embolicat. Imagina't ara en aquests moments, avui llegia no sé en quin diari, a La Vanguardia potser, que Esquerra Republicana en aquests moments ja està fent bandera d'una manera explícita de dir l'alternativa Puigdemont és Junqueras. Que això no havia sortit, que
però,
més o menys es podia
intuir. Ho havien dit, eh?
Però d'una manera pública no. I ara doncs diuen aquesta, el pla B, no hi ha pla B, Puigdemont, no, el pla B és Junqueras. Bueno, doncs a veure que es posin d'acord, però que tinguem govern, perquè estem doncs encallats, i això doncs no és bo per ningú.
Bueno, pla B, però mentre sigui a la presó... Com funciona aquest pla B?
No és ni pla... No és bo, el pla B,
tampoc. O sigui, hauríem d'anar a buscar un pla C?
No.
Sí.
El problema és que el pla B té una caducitat. El pla B té la caducitat de la...
De convocar eleccions.
No la caducitat d'aquell jutge, quan tingui la instrucció acabada, té la capacitat d'inhabilitar-los. Per tant, el Junqueras serà un dels que seran inhabilitats, ben segur, d'aquí 4 mesos. I per tant, doncs, fer un president per 4 mesos, tornem a estar doncs, en el carreró sense sortida i tornem a engegar la troca. Bueno, doncs no som realistes, no toquem de peus a terra. Després ens dirà, no, sí, vam dir-ho, però potser doncs, vam enganyar i no sabem si la gent s'ho va acabar de creure o no van... Home, doncs siguem més nets i més transparents a l'hora de fer els discursos polítics.
Sí. Sí, sí. Això diguem, realment el que s'ha de fer és un govern que pugui durar i que puguem sortir-nos. El que no pot ser és que anem mantenint dintre del marc del 155.
Ah.
I això, vaja, sembla, diguéssim, que el país ho requereix, diguéssim, sortir una vegada del marc d'aquest del 155. I aquesta lluita política i d'aquests personalismes que hi ha ara en aquests moments, l'única cosa que fan és prolongar el 155 en contra del país. no a favor, sinó en contra del país. Mm-hmm. No?
El que passa que és molt fort que les declaracions que va fer ahir el senyor, l'expresident Mas, perquè jo tinc amigues que sí que s'ho han cregut.
Molta gent.
Molta gent que s'ho ha cregut.
En Mas, que va parlar d'engany
i
que de...
I tinc nets que s'ho han cregut, vale? I com s'expliquen ara que aquest senyor digui tranquil·lament amb una mitjà de comunicació que, bueno, potser sí que va ser un passat-se de voltes, que els que ho van votar ja sabien que no ho podien tirar endavant. Home, em sembla... I a sobre que digui que, bueno, que... Per fer política a vegades s'ha d'enganyar la gent. Això, a mi, com a política, em va fer caure la cara de vergonya, francament. Sí. Francament, perquè jo fa molts anys que he fet política i no recordo mai haver enganyat a la gent. Mai. Al contrari, a vegades m'ha costat dir que no d'una cosa que no m'estimessin gaire. Però, bueno, doncs si has de dir que no, has de dir que no.
Sí, sí, va... Això, la gent, com que s'ha viscut tot aquest procés amb una càrrega emocional, emotiva, molt gran, tot el que ajudava a mantenir la emotivitat i la il·lusió de l'impossible o del desitjable, però doncs, que no es tocava de peus a terra, alimentava doncs, les mobilitzacions, alimentava l'electorat en el fons, que en el fons es pretenia també això. I aquí doncs ens equivoquem quan però, en política juguem amb aquestes coses.
A mi, Josep Maria, amics de fa 40 anys que som amics, m'han dit traïdora perquè els deia que això no es podia tirar endavant. M'han dit traïdora a la cara.
Perquè, a veure, diguéssim, aquí, i torno, diguéssim, el de sempre, diguéssim, un problema era de que el país tenia tota una sèrie de dificultats d'encaix amb Espanya, els polítics no eren capaços de desencallar-ho, pel que sigui, perquè no eren capaços ells, perquè tampoc tenien ben
perquè
bé la voluntat.
Perquè tampoc l'interlocutor
etcètera,
és bo.
Etcètera, i de més. I aleshores, una mica, llavors ens es deia allò, vindrà l'home del sac. I vindrà l'home del sac, però amb el convenciment de que l'home del sac no existeix, eh? Però, diguéssim, es anava dient vindrà l'home del sac. El problema és la gent que ha cregut amb l'home del sac. He dit, ara vindrà l'home del sac i ho solucionarem tot. I, esclar, això és una cosa que sí que no es pot fer, vull dir que no, eh? I ara estem on estem, diguéssim, per això, perquè no hi ha home del sac, eh?
El Josep Maria diu, clar, hi ha hagut molta càrrega emocional en tot aquest procés,
sí.
Però no oblidem que també hi ha hagut càrregues físiques. Mm. Càrregues físiques que han estat denunciades per Amnistia Internacional. Aquí la realitat és la que és, encara que cadascú la vulgui veure a la seva manera i hi hagi qui defensi que no ha passat res, com ha manifestat també el coronel de la Guàrdia Civil, el senyor de los Cobos, que no hi va haver càrregues policials.
Bueno,
van haver-hi actuacions policials.
El que passa, que el que ens temíem tots, i jo personalment pensava que encara podíem acabar pitjor, és que quan tu t'enfrontes amb qualsevol força armada, a veure, no tens cap garantia de no rebre un cop de porra, diguéssim.
Pues
cap garantia, perquè això ens ha passat a tots els que hem fet molts anys sindicalisme, que ens hem fet un fart de rebre cops de porra, eh? Perquè, bueno, perquè les forces armades diguin el que diguin que ja s'han democratitzat, estan on estaven fa 30 anys.
Segurament no et falti raó, però hi ha coses que les hem vist. O sigui, tu no pots agafar una persona gran com un farcell i llançar-la escales avall. Tu no pots llançar una pilota de goma com es va llançar, quan en realitat també hi havia la prohibició.
Saps què passa? Jo que durant anys...
No es poden donar amb la porra...
Jo no els hi dono la raó, però...
En segons quines parts del cos, o sigui, el coll no pot rebre un cop de porra.
Jo que he viscut molts anys treballant amb policia...
No de policia.
No, amb policia. Des d'un ajuntament que era directora de serveis de l'alcaldia i, per tant, la policia depenia de l'alcaldia. Quan un té por, i el que li passa a la policia normalment és que té més por que el que té a davant, i quan un té por no saps com reaccionarà. És un perill, perquè no saps com reaccionar. Perquè el de la porra té més por que la persona que té davant, segurament. I això passa moltes vegades. i a vegades hi ha policies que els has de treure del servei perquè tenen reaccions que no són les que haurien de ser. Lamentablement, vull dir, perquè no hauria de ser així, perquè passen cada any un anàlisi psicològic i tot el que tu vulguis. La policia local del poble que jo estava, n'hi havia algun que a mi em feia molta por que anés amb pistola pel carrer, francament. Em feia por.
Sí, és que hi va haver algunes escenes, diguéssim, d'aquestes que van passar per televisió que van ser molt, molt divertides, no? Per exemple, hi havia un parell de policies guardant una porta, arriba un tercer i per obrir la porta fot una patada immensa i l'altre li diu, no, home, no, sí, està oberta. Són aquestes reaccions, eh? Són aquestes reaccions, vull dir, les que...
Les que fan por.
Clar.
Les que fan por. Hi ha un llibre molt bo que ha sortit del Coscubiela, que us el recomano a tots.
Presenta dilluns.
Jo ja l'he llegit, o sigui que...
Ja està presentat.
Vas avançada.
Ja va sortir el dia 13. Però que us el recomano perquè explica la trajectòria des d'un punt de... del seu punt de vista d'ex-sindicalista i crític d'aquests últims 5 anys. I us el recomano, perquè està molt bé. Sí, sí. No defensa la postura política que jo defenso, eh? Vull dir que... Però us el recomano.
Sí, com es diu el llibre?
Ara, empantanados. I té un subtítol que és millor que el títol, que és... ara no me'n recordaré. Des de no sé què hasta el soviet carlista. O sigui, el soviet carlista som nosaltres. La primera part ja me'n recordaré.
No,
bueno,
però...
no faig propaganda, no tinc comissió, eh, d'aquest llibre.
No, jo tinc ganes i vaig i penso anar a la presentació a Barcelona el dilluns. Hi ha la història de tots els pobles, també el nostre, està feta doncs, d'un sistema que funciona com una apisonadora, o no sé com es diu en català, i la reacció a la defensa doncs, de drets per part de la ciutadania. I aquí doncs, hi ha un paper per la policia que de vegades no sap si defensa el sistema o és la policia repressiva que... doncs, castiga, diguem-ne, els crítics amb el sistema. I aquí hem viscut moments de tota mena i accents de tota mena. Ja penso que les imatges, veritat, el que deia la Carme, les imatges de l'1 d'octubre són escandaloses.
No les podem voler dir.
No es poden amagar.
Poden amagar, exacte. Vull dir, és, i la denúncia i això no s'ho trobaran mai de sobre. Vull dir, aquesta imatge de repressió i de duresa contra una ciutadania que realment era passiva en aquell moment. Resistència a un sistema que es diu jo estaré d'acord o no estaré d'acord amb aquesta defensa, però aquella gent estava allà per defensar uns criteris doncs, de voluntat de votació i ja hi van anar totes i de mala manera, i això s'ha denunciat i aquí ha quedat molt tocat el sistema, el Partit Popular ha quedat, no s'ho trobarà mai de sobre això. I per moltes denúncies que puguin venir-hi en contra, des d'Amnistia Internacional fins allà en vulguis, vull dir, ningú salvarà això.
Sí, però no se salvaran aquí, però no la resta d'Espanya.
Al
contrari, la resta d'Espanya, diguéssim, això encara els hi donarà més vots, vull dir, perquè demostren també que són ferms, que són potents, vull dir, i en canvi, és clar, aquí només en trauran quatre, però aquests quatre es compensaran a la resta.
Sí, electoralment segurament que tens raó, sí.
Canviat de tema, què us sembla la decisió del Suprem d'anul·lar la concessió d'Aigües Ter Llobregat a... adjudicada a Acciona? Estem parlant d'un pla de privatització d'un concurs que es va convocar el 2012 i que per segona vegada, després que ho fes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ara el Suprem diu que res.
Era, com diria el Gabriel García Márquez, la crònica d'una mort
anunciada.
Perquè és un concurs que es va fer mal fet des del primer dia, que es va fer correcuita quan ja estaven convocades unes eleccions amb un conseller que tots coneixem i que...
Molt, molt proper.
Va fer...
Que es volia penjar una medalla.
Un tijerazo.
Clar, aquí s'hi juguen dues coses. Una, les irregularitats en la concessió, per una banda, i després la lectura que es pot fer ara política, és a dir, doncs, l'aposta que s'està fent en aquests moments de, la, de treure, de municipalitzar aquest tipus de serveis, doncs que això facilita que això pugui dur-se a terme d'una manera clara doncs, a Barcelona, i aquí em sembla que també Sant Cugat s'està plantejant. És a dir, aquests serveis, per comptes d'externalitzar-los, si pots doncs, tu gestionar-los, segur que tindràs més elements per estar d'estalvi, si més no, i de gestió i de control de la gestió pública. I aquí doncs, estem en aquest moment. Jo estic content de la sentència, per dir-ho d'alguna manera.
Tu te'n recordes, Domènec, quan aquí a Sant Cugat teníem dues companyies d'aigües, una de Vall d'Oreig?
No, n'hi havia hagut 8 de companyies d'aigües. Però Sant Cugat hi havia hagut 8 companyies d'aigües.
Jo 8 no les recordo.
Això però... quan?
Els anys 60.
Vuit companyies.
I als anys 70 n'hi havia dues, una de Vall d'Oreig, que per cert es guanyava bé la vida, diguéssim.
Sí. El barri de Sant Francesc, per exemple, tenia una companyia pròpia que era Aigües de Sant Francesc. No estava, diguéssim, agafat a Montserrat Badiella, que era l'altra companyia que servia a tot el poble. Però tampoc no servia a tot el poble, perquè també hi havia les aigües del Lluc. Clar.
Ja, i aquest tipus de serveis, en el fons, es demana per l'empresa que ho té una rendibilitat. I aquesta rendibilitat, doncs, si és pública, hauria de revertir a la ciutadania i als serveis públics. I, en canvi, doncs, se'n va doncs, al privat. Bueno, potser no tot ha de ser públic, però doncs, hi pot haver mecanismes de control molt més estricte, ens sortirien beneficiats tots.
Però això venia... Això venia de que en uns moments determinats l'Ajuntament de Sant Cugat no tenia capacitat recursos. Econòmica, i com que no tenia capacitat econòmica, aquesta capacitat econòmica venia del món dels privats que feien una petita inversió, i llavors ells eren capaços, diguéssim, de vestir un sector, no la totalitat de la població. I llavors, el més important va ser aquesta empresa, que era el Montserrat Badiella, que és el que realment després es convertirà en la Segur, vull dir, bueno, o serà absorbida per la Segur i de més, no? Que és on treballava, per exemple, el Roca, no? Que era el gran factòtum de l'aigua d'aquí de Sant Cugat, no? I això... Bueno, esclar, hi havia llavors doncs, aquestes petites parcel·les. En el cas, diguéssim, de Vall d'Oreig era una cosa molt divertida, perquè encara ara hi ha qui reivindica els aqüífers aquests de Puigmedrona i de més, que aquests aqüífers que són tan importants i que, a més, que estan absolutament contaminats de fluor i de plom. Però, bueno, resulta que mentre els que anaven allà eren uns estiuejants que bevien en aquella aigua 2-3 mesos a l'estiu, no va passar res. A partir de que aquesta gent es va convertir en residents i van començar a beure aquesta aigua, van començar a haver-hi problemes mèdics.
Avui hi ha una denúncia, em sembla que és a La Vanguardia, d'uns estudis molt seriosos i tal sobre la contaminació dels rius d'aquí a Catalunya, de pesticides, molt alta, molt alta.
Sí, el que passa que amb el control de l'aigua, això que diu el Domènec, jo recordo que ja eren els ajuntaments democràtics quan es va acabar allò del Vall d'Oreig, perquè havíem de donar fluor de més a més a les escoles que prenien l'aigua d'aquella companyia, havíem de... És un problema de control sanitari.
Sí, sí.
Fonamentalment, sí. A veure, el que els ajuntaments es facin seus aquest control em sembla molt bé, sempre i quan tinguin un ferotge control sanitari, perquè és perillosíssim, clar. Sí, perquè,
sí. Jo això sí. M'ha preocupat, això, aquest estudi.
Sí, tot els rius se'n van a depurador. Per sort, cada vegada tenim més depuradores i les depuradores surten amb un bon control sanitari. Molt bon control sanitari, totes, almenys les que jo conec d'aquí a Catalunya, tenen un molt bon control sanitari. Però és evident que s'ha de controlar què es llença als rius. Vull dir.
Sí. Però aquí s'ha acudit, per exemple, en el cas que posava, diguéssim, abans de Sant Francesc. No? Sant Francesc tenia, diguéssim, un pou que estava situat aquí en el carrer Camí de la Creu i de més. Aquest pou funcionava perfectament, etcètera, etcètera. Fins al dia en què l'Ajuntament se li va acudir fer passar pel costat del pou un col·lector que agafava, diguéssim, doncs el clavegueram de la població. Esclar, a partir d'aquell dia el pou es va contaminar.
Clar.
Amb la qual era un recurs que el vam fumar en l'aire. Perquè aquell pou, si després, diguéssim, doncs aquella companyia quedava absorbida per una altra, s'hauria pogut continuar utilitzant. I ara és un recurs contaminat.
I tots els pous que hi havia al carrer Safretxos i al carrer que visc jo, que encara tinc el pou a casa meva, amb la roda de treure aigua, van quedar contaminats quan es van fer les autopistes. I es van quedar secs i sense aigua. Tots. I hi havia molta aigua.
Sí. Jo sempre penso que la gestió aquesta pública té sempre més recursos de control. De control per part inclús de l'oposició política i tal, pots haver-hi... si això ho deixes en mans privades, doncs dius, bueno, això ja ho tenim resolt, això ja ho fa l'empresa, i costa més de posar-s'hi, de veure doncs, si es fa bé aquest servei o no es fa bé.
Sí, Josep Maria, si parles d'ajuntaments grans, sí, però i els ajuntaments de 1.000 ciutadans? I els ajuntaments de...
Bueno, ha de fer la Diputació, això, llavors.
Bueno, com hauria de fer moltes altres coses, la Diputació. Sí. Vale? Que no està fent, que no està fent, perquè, a veure, els serveis socials que s'estan donant als Consells Comarcals i als ajuntaments, teòricament els paga la Diputació, però el control és dels ajuntaments, i un ajuntament de 50.000 habitants en amunt potser tindrà un bon control, però un ajuntament de 2.000 o de 10.000 habitants és impossible que tingui un bon control, i la Diputació no el fa aquest control. Perquè no el fa, t'asseguro que no el fa. Per tant, hi té mitjans per fer-ho, hi té capacitat per fer-ho, hi té personal per fer-ho, però no ho fa.
I potser responsabilitat i tot.
I la responsabilitat que hauria de fer-ho, i no ho fa. Per tant, a veure, aquí hauríem de començar a demanar responsabilitats a moltes capes i a molts nivells, perquè al final els que ho acabem pagant són els pobres ciutadans de peu, diguéssim. No? I el de les aigües... A mi em sembla molt bé que l'Ajuntament de Barcelona o el de Terrassa o el de Sabadell potser tenen capacitat per controlar aigües, però no sé si el de Parets té capacitat per controlar aigües. I per tant, home, anem al tanto com fem les reclamacions, perquè igual estem perjudicant a una part important de la població. Mm-hmm. En tot cas, s'ha de fer amb criteri, amb sensatès i amb intel·ligència, i això em sembla que fa temps que ens està faltant una mica tots plegats, diguéssim.
Hi ha aquestes coses que són les derivades que deies, Maria, del tema en l'àmbit de la salut, que és tan important. Home. Hi ha un altre estudi dels que hi havia, no sé on aquests dies ha sortit, el risc de més alt d'ictus, deia, en aquelles persones que estan a prop de contaminació, sí, per motors dièsels doncs, de les grans ciutats i tal, que això afecta. És clar, com controla? Sí que es deu poder controlar eliminant cotxes de la ciutat i tal, però jo que tinc els meus fills que viuen a Gràcia, un dels fills, allò passes per la vorera i els cotxes et passen amb el tub d'escapament, sí, directament a la boca.
Sí.
Vull dir, i clar, i quan passeges el net per allà, dius jo que el deixo respirar jo amb, sí, aquesta criatura, no? I no sé, la impotència que potser hi ha fins i tot per part de les institucions, sí, públiques.
Això ja en els anys 70 hi va haver un arquitecte que va fer un llibret molt divertit, és com una mena d'àlbum apaisat i de més sobre l'urbanisme de Barcelona i tot plegat. I una de les pàgines hi havia una curva de la contaminació, no? I llavors deia, aquesta és la curva de la gran riallada, perquè mentre estem discutint aquesta contaminació no controlem els autobusos, no? I es veia un autobús, sí, una fotografia d'un autobús amb una fumera immensa. Sí. Ara, afortunadament, això ja no es veu, ja, eh? No. Però sí que en aquells moments, sí, hi havia uns autobusos amb uns motors, sí, sí, que deies, mare de Déu, sí, sí, però com és possible que funcioni això, sí, no? Sí.
Home, jo t'he de dir que l'any 72 vam decidir marxar de Barcelona i venir a viure a Sant Cugat perquè estàvem farts de cotxes. Sí. I era l'any 72, eh?
Sí, doncs imagina't.
Us sembla que canviem de tema i ens n'anem als Estats Units, on...
Ui, que lluny.
Sí, queda lluny, però saps què passa? Que les coses... moltes de les coses, no totes, i esperem que algunes no arribin, però moltes de les coses que passen als Estats Units després arriben aquí. Ara m'estic referint a la protesta estudiantil, aquesta revolta dels joves davant la matança que es va produir a Florida, en què van morir 17, em sembla, 17 joves, a mans d'un exalumne, doncs, que va poder entrar tranquil·lament i carregar-se, doncs, a excompanys, i que, bueno, ha tocat i ha arribat al jovent d'aquest país, que ha alçat la veu i que, bueno, està culpabilitzant i assenyalant directament als polítics, als lobbies, però vet aquí que el senyor Trump, el president dels Estats Units, diu, va, vinga, que farem una trobada. Es troba amb alumnes, es troba amb professors, es troba amb pares...
I fan un minut de silenci.
Sí, fan un minut de silenci i fan una pregària, però després resulta que el que defensa és, o planteja, és donar armes als professors.
Bueno, és que és el principal representant dels lobbies d'armes, aquest senyor, per tant, no farà una altra cosa, diguéssim. No. A veure, jo no el veig capaç de fer una altra cosa que aquesta, ho trobo lògic.
Sí, sí, però desplaçar això, desplaçar, no abordar el problema, sinó doncs, trobar camins...
Però abordar
camins...
el problema, Josep Maria, els Estats Units fa anys que estan discutint d'aquest tema. El pobre Obama, que ho va intentar una mica més i li passa allò del Kennedy, diguéssim.
O sigui, el tram que... acceptat de que no hi hagi una peça que em sembla que converteix doncs, els rifles de semiautomàtics en automàtics, treure-ho que sigui una mica més lent, això, l'ús de l'arma. Incapaços d'abordar doncs, el tema per això, pels interessos dels lobbies de la indústria armamentística. I això... Però, bueno, com... No sé.
Home, sí. Però és una solució decidir... Bueno, de moment és un plantejament, només. Però
professors...
Home, que els professors portin armes.
Però és aquest plantejament que arma als Estats Units fa molts anys que es fa.
Sí, mira, a Chicago, quan tu passeges pels carrers, veuràs que a l'entrada dels edificis no hi ha un rètol d'aquests, això de prohibit fumar, sinó que hi ha un rètol de prohibit armes. I quan tu entres en un edifici has de passar per un detector perquè no portis armes. I és clar, això ja és significatiu d'alguna cosa.
Jo diria
però són mesures, diguem-ne, individuals o
individuals,
privades.
El bloc aquell han decidit, diguéssim, sí. Prendre aquesta mesura. Però n'hi han molts, eh? A Chicago n'hi han molts. A Nova York jo no n'hi he vist, però a Chicago molts, eh?
Però, a més...
Tot el que és el Loop, tot el centre aquell i, de més, que és el centre financer i comercial, és això, és, tots els edificis pràcticament tenen l'anagrama aquest d'armes, no, eh? Fins i tot les botigues, eh? Les farmàcies, sobretot.
Però és que Chicago ja. És una ciutat que està molt, molt a la vora, de fet està a l'altra banda del llac del Canadà. Jo crec que està bastant identificada més amb la cultura canadenca que amb la cultura americana en aquests moments. Però una de les coses que va intentar l'Obama va ser precisament intentar obligar a posar a tots els instituts i a les escoles aquests detectors de control d'armes. Sí. I em penso que va ser una de les inici de suïcidi del pobre Obama, diguéssim, eh? Bueno, perquè als Estats Units hi ha una sèrie de gent que... actors famosos que estan a favor del rifle, no? I a favor de les armes i la venda d'armes és... La venda d'armes i la prostitució són els negocis més importants que hi ha en aquest moment en el món, vull dir. O sigui que...
Ara impressiona, les imatges que dona a vegades la televisió, una botiga doncs, plena d'armes i que nanos... Doncs,
tu te'n vas al súper d'armes,
sí,
no?
Sí, hi ha una edat que és baixa, no sé si són 16 o 17 anys, veritat? Que poden entrar i poden comprar. Clar, dius, bueno, tu, escolta, però com és això, deixar... Sí, sí. I amb una situació d'un sistema que la gent perd el seny doncs, per qualsevol cosa, doncs, per frustracions i tal, el recurs a l'arma... És fàcil, llavors, no?
Home, millor no discutir-se. Vull dir, si tens un problema, millor no discutir-se. Però, clar, el pitjor de tot és que ja no cal ni discussió. Vull dir que només que et creuis amb una persona que ha perdut el control i que sense...
Que s'hagi pres alguns polvos que no calia que se'ls prengués aquell dia, diguéssim.
Bueno, per la raó que sigui. Però vull dir que no cal entrar en provocacions perquè et trobes en una situació així.
Però aquí hi haurà el discurs, fixem-nos, que els defensors d'això parlaran en nom de la llibertat. I aquest és dir, jo penso que entrem en el gran debat, és dir, quins límits podem posar a una llibertat col·lectiva per defensar una mica la llibertat de tots.
La llibertat i de la Constitució, perquè la Constitució americana admet les armes.
Ja.
Sí, hi ha un article de la Constitució que no es poden prohibir les armes i, de fet, els defensors de les armes, jo he vist famílies amb algun reportatge que nens de 5 i 6 anys estan tirant.
I juguen.
Sí, un regal d'aniversari.
Sí, sí.
Per regal d'aniversari tens una arma, si vols.
Sí, penseu que els supermercats aquests, els Walmart, que són molt populars als Estats Units i de més, fins a aquesta, no aquesta matança, sinó la matança anterior, tenien una secció d'armes dintre el supermercat. O sigui, tu anaves a comprar el cafè i no sé què més, etcètera, i de passada et compraves una pistola en el mateix supermercat. I ara això ho han tallat i llavors les armes és una botiga a part.
Ara,
que no pots entrar directament. Imagina't un súper d'aquí que tu vagis, compris no sé què i et quedis un rifle. No.
Sí, com les botigues que venen alcohol als països nòrdics, que no els poden vendre dintre del supermercat, sinó que l'han de vendre a la botigueta del costat.
Però Domènec, aquí no trobes, al supermercat no trobes el rifle, però trobes la joguina d'armes. El joc, dir, i els nanos a què juguen, i els vídeos que veuen a què es juga. A fent armes, diu, fictícies i el que vulguis, però en el fons és una cultura d'armes artística, i això ningú para ni fem cap campanya per dir, escolta, evitem els jocs, les joguines, diguem-ne, violentes armamentístiques, diguéssim, que es fan servir, doncs, això, per jugar al rifle i a la pistola i el que vulguis. Vull dir, això no hi entrem en aquest debat.
Sí, el que passa que això sol tampoc no és causa de que t'agradin les armes, perquè jo me'n recordo que quan era petita el que jugàvem sempre pel carrer era a jugar a manos.
Sí.
A manos. I perseguíem...
Quin joc és?
Pues, amb el dit, fèiem servir com si fos una pistola,
com si fos pistola,
ens perseguíem i en vez de fer amagar, manos, i ja està. Sí. I tots els que jo recordo que jugàvem en aquell joc són bastant pacífics, diguéssim, per no dir pacífics del tot. Per tant, hi ha d'haver alguna altra cosa que afecti la mentalitat. O sigui, tenir jocs que jo no els havia comprat mai en els meus fills i en els meus nets, però ha d'anar acompanyat de que les persones grans els hi facin veure que allò és un joc i que no... A veure, han de fer pedagogia. No pot ser que li compris un joc o una pistola i li deixis i que faci el que vulgui. Jo, per sort, a casa meva no em feien de pedagogia d'aquesta perquè ja teníem prou feina per treballar, però me'n recordo perfectament dels jocs que fèiem pel carrer.
Però jo insistiria en que aquí falta una certa educació en aquest àmbit.
Es fan campanyes per l'època de Nadal, per Reis, hi ha qui fa campanyes i per intentar, doncs, abandonar el que serien les joguines bèl·liques.
Però tu mires els vídeos i el que es passa per televisió i tal, inclús amb horari infantil, vull dir,
clar,
joc,
però la publicitat és on el...
lligat,
bueno, també s'haurien de fer campanyes de que no es donin nines a les nenes i cotxes als nens.
Sí, per tant, més ara quan tu agafes un catàleg d'aquests que et regalen això, quan venen Reis i de més Nadal i Reis i això, n'hi ha molt poques d'armes, En comparació amb temps enrere han disminuït molt, les joguines d'armes. Hi ha molts altres tipus de joguines, però les armes en aquí han disminuït molt.
Doncs són poques, afortunadament, i de moment són de joguina. Esperem que...
No, n'hi ha que no són de joguina.
No, sí, però esperem, com deia, que aquestes tendències que trobem a l'altra banda de l'Atlàntic no ens arribin totes.
No, esperem que no.
Esperem que no arribin totes. Senyores, senyors, moltíssimes gràcies. Que passeu un molt bon dia, que tingueu un bon cap de setmana.
I que ens guardem del fred.
Exacte.
Sí, em sembla que el cap de setmana pinta millor.
Estic acostumat.
Pinta millor que no pas avui. Cuideu-vos.
Ens cuidarem.
Gràcies, molt bon dia.
Adéu. How do you